moment de donar la benvinguda al Sant Cugat a Fons als alumnes del Leonardo da Vinci que ens visiten avui dins d'aquesta assignatura que fan al voltant de la ràdio. Saludem-los ara, ells són, anem per ordre, per la Gina Galobardes, la Cecília Viveros, l'Arnau Sobrevia, el Ricard Rossi i el Noel Guim. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina energia, com m'agrada això, quan comencem amb energia. En primer lloc, comencem doncs amb la Gina. La Gina Galobardes, que ens portarà, què ens portes avui, Gina?
Bon dia, jo avui us porto dues efemèrides amb motiu de que avui és el 6 de novembre. I la primera és el 1860, quan Abraham Lincoln va ser elegit president dels Estats Units. I en ocasió també va coincidir en quan Barack Obama va ser reelegit president. Mm-hmm. Jo he escollit aquestes efemèrides ja que tenen moltes coincidències entre elles dues.
Per què?
Perquè Abraham Lincoln és per molts el més gran dels presidents dels Estats Units i són molts els historiadors i experts que asseguren que molts presidents han imitat el que ell va fer. I un d'ells és, sens dubte, Obama. Mm-hmm. I alguna de les coincidències és que aquests dos presidents eren advocats i van iniciar la seva carrera a Springfield.
I un cop no el dels Simpson, eh?
No. I un cop ja sent polítics, van ser senadors de l'estat d'Illinois i quan es van presentar la seva candidatura, els dos van aconseguir vèncer senadors de l'estat de Nova York. Lincoln va aconseguir vèncer a William Seward i Obama a Hillary Clinton. Un cop sent presidents, aquests van triar els seus anteriors rivals perquè fossin els seus secretaris d'estat. I una de les coincidències més evidents és que van lluitar contra el racisme als Estats Units. Lincoln va abolir l'esclavitud i Obama va ser el primer president negre del país. I els dos escrivien els seus propis discursos sobre el racisme. I l'última és que van arribar a moments difícils a la presidència. Lincoln amb vigiles de la guerra de secessió i Obama enmig d'una de les majors crisis econòmiques del país.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Gina. Ara li toca a la Cecília Viveros, que també ens vol parlar d'una altra efemèride. Cecília.
La meva efemèride es tracta que el proper 9 de novembre es compleix el 30 aniversari de la caiguda del mur de Berlín, en què, de fet, la seva caiguda va ser el 9 al 10 de novembre de 1989. Després de 28 anys de separació. Per commemorar el 30 aniversari, s'està preparant durant 7 dies tota una sèrie d'actes arreu de la ciutat i s'han triat jocs emblemàtics com, per exemple, el Checkpoint Charlie, que va ser el pas fronter més famós de la ciutat d'aquella època i que comunicava la part nord-americana amb la part soviètica i van succeir moltes tragèdies. Mm-hmm. I res més.
Doncs molt bé. Moltes gràcies, Cecília. També ens vols introduir la primera de les músiques d'avui, oi?
Sí, que és la cançó d'Herois, de David Bowie, que l'ha introduït perquè aquesta cançó, pels alemanys, com la meva família va ser de la caiguda del mur de Berlín, també té a veure, perquè va ser com un himne pels alemanys, ja que David va viure a Berlín de 1976 fins al 1978, que va ser durant la Guerra Freda, i pren com inspiració els carrers freds i el mur. També va compondre tres àlbums, que és la llamada Trilogia de Berlín, i va ser va commoure molt als alemanys la seva mort, perquè té una gran vinculació i el ministre d'Afers d'Alemanya va agrair a David per l'ajuda que va donar per fer caure el mur.
Mm-hmm. Doncs escoltem aquesta cançó que ens proposa la Cecília.
Mm-hmm.
us were lovers. That is that.
Bé, doncs això és Heroes de David Bowie. Moment ara de les recomanacions, recomanacions culturals de tota mena. Tornem a la Gina, que ens vol fer una proposta de llibre.
Hola de nou, doncs jo us recomanaré el llibre, un llibre que es titula Oliver Twist. I...
Aquest el van escriure abans d'ahir, oi?
Sí.
Val, val.
El 1837.
Veus, abans d'ahir? Això... No havíeu nascut, oi?
I, bueno, és la segona novel·la i més coneguda d'un dels escriptors més rellevants de la literatura anglesa, Charles Dickens. Bueno, jo volia dir que aquest llibre em va commoure des del principi fins al final, ja que l'escriptor té el propòsit de... conmocionar l'actor i cridar la seva atenció sobre el mal funcionament d'algunes institucions i sobre diferents mals socials de l'Anglaterra del segle XIX. La inspiració d'aquest escriptor per escriure la novel·la va vindre arrel de que ell va néixer en una família pobra anglesa i va tindre que treballar en una fàbrica i s'ha explotat per poder pagar la presó del seu pare i que quedés en llibertat. I bueno, aquesta difícil infància només va estar alleujada per la lectura.
Què més?
Bueno, en les seves obres doncs, deixa el testimoni de que d'una Anglaterra on hi havia una riquesa extrema i d'una pobresa que, segons ell, superava l'entendiment. I, bueno, a mi m'ha agradat molt aquesta novel·la, ja que considero que aconsegueix fer-te comprendre la història social del 1900 de ben a prop amb ajuda del protagonista, un nen de només d'uns 10 anys, el qual, tot i que és sotmès a passar fam, ser víctima de treballs forçats en favor de l'Estat i obligat a cometre delictes, aconseguirà superar les circumstàncies d'un fos Londres i poc conegut i ho farà sense alterar ni la seva bondadositat ni els seus valors. I per acabar, jo crec que és apte per tots els públics, però ho recomano més per nens a partir d'uns 12 anys, ja que el vocabulari pot ser molt ample.
Bé, em pensava que gairebé d'intervenir per frenar algú. Seré la primera vegada que passa en aquesta secció. Gràcies, Gina, per tota aquesta informació. Ara és el torn de l'Arnau Sobrevia. Arnau, de què ens vols parlar?
Doncs jo us recomanaré una companyia de jocs que es diu Blizzard, o Tempesta de gel en anglès, que es dedica a jocs de 12 a 40 anys, jo crec.
Ah, o sigui, a partir dels 40 ja no hi pots jugar, eh?
No, sí, pots jugar, però...
No, ho dic perquè em queden 10 anys, saps? Per poder-hi continuar jugant. Jo sóc molt aficionat, però...
Sí, recomano, però és que és, a partir dels 40 és com... Ja és una mica... Tot l'absurd del joc.
A partir dels 40 ja no serveix això, eh? Ja ho veig. Val, d'acord. Me'n vaig enfonsant per moments. Gràcies, Arnau. Què més ens pots dir?
Bueno, doncs que fa literalment 5 dies... l'1 d'aquest mes van fer el seu gran event anual on van ensenyar quatre jocs i tot el que faran el 2020.
La BlizzCon, oi?
Sí.
Veus, no t'esperaves que sapigués això, eh?
No, però clar, no m'esperava.
M'estic acostant als 40 anys ja i la cosa... Però de moment encara no ho he trobat. Digues, què més?
Doncs també us explicaré els tres jocs més coneguts, que és el Overwatch, que és el joc més nou i actual de la seva companyia, i en el qual en aquest event van treure el Overwatch 2, un nou joc. Després està el World of Warcraft, que va ser fet fa més de 25 anys. Si no m'equivoco, fa 3 dies va fer els 25 anys.
15.
No, 25.
No, 15.
25.
Crec. No, Arnau, que vaig jugar jo quan el vaig llançar. 15 anys. Sí, això segur. Vinga, digues, 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 World of Warcraft, què més?
Estic segur que són 25 anys.
No, no, tranquil, però... ens podem barallar, no passa res.
I el tercer joc és el Hearthstone, que és l'únic joc de mòbil d'aquesta companyia que no ha sigut un desastre.
Mm-hmm. Doncs això és el que es va presentar. Alguna cosa més?
No.
Doncs canviem. Anem al Ricard, que ens ha de parlar de la pel·lícula Green Book.
Sí, jo recomano...
Un segon, que no t'he obert el micro. Estic fent dues coses alhora. Val, ara sí, Ricard. Endavant.
Sí, jo recomano Green Book, una pel·lícula estrenada l'any 2018 que està ambientada als anys 60 i tracta que Tony Leap, que és un guardaespatlles, és contractat com a xòfer del virtuós pianista negre Don Shirley. Tots dos emprendran un viatge per a una gira de concerts pel sud dels Estats Units i són dues persones que hauran de fer front al racisme i als prejudicis, però a les que el destí unirà, obligant-los a deixar de banda les diferències per sobreviure i prosperar en el viatge. Mm-hmm. Jo la recomano per a majors de 12 anys, ja que té escenes dures, encara que la pel·li en si és molt bonica.
Mm-hmm. Què més? Doncs ens vols parlar de música, eh?
Sí.
També? Què escoltarem? És una cosa curiosa, eh? Normalment no sí. Solem escoltar aquestes coses en aquesta secció.
Sí, és... Bueno, l'he recomanat també perquè és una peça de música clàssica que té bastant a veure amb aquesta pel·lícula i està composada per Chopin i té a veure amb la pel·lícula, ja que en una escena els protagonistes entren en un bar i el pianista toca aquesta peça. El protagonista, que és pianista professional, es dedica a fer concerts d'entreteniment per a rics, però ell té formació clàssica. I, per tant, quan entra al bar on toquen blues, ell toca aquesta peça de Chopin i tothom queda bocabadat.
Doncs l'escoltem?
Sí.
Doncs escoltàvem ara Chopin, moment de parlar de coses, de debats al voltant de la cadena perpètua o presó permanent revisable. La Gina Galobardes i l'Aina Clapés ens expliquen una mica d'introducció del tema.
Nosaltres vam proposar fer aquest debat amb motiu de que el 2015 es va reintroduir la cadena perpètua a Espanya amb el nom de presó permanent o perpètua revisable, com no pot ser d'una altra manera a Espanya.
Bueno, la Gina ha dit que es va reintroduir, ja que en realitat al principi a Espanya, en el 1928, doncs, van fer una votació i van decidir que a Espanya no hi havia casos tan greus com per poder aplicar la cadena perpètua, llavors la van retirar, però com ha dit, el 2015 la van tornar a introduir. Per la meva part, jo crec que estic a favor, ja que no hi hagi molts crims tan grans com per poder aplicar la perpètua, doncs sempre poden haver-hi, i si una persona jove, per exemple, fa un crim en el que moltes persones estan involucrades i hi ha morts i ferits, doncs, en què se li posés la màxima,
que són els 40 anys, també podria tornar a sortir. Llavors jo crec que aquest tipus de gent no hauria de sortir, ja que ha fet mal a molta gent.
Mm-hmm. Alguna opinió? Més opinions? Qui vol participar? A veure.
Sí, jo crec que... O sigui, òbviament no se l'hauria de deixar sortir si ha comès alguna cosa, però és que hi ha molts casos en els que al cap d'un temps es demostra que no han sigut aquelles persones, i suposo que si hagués aquesta condemna no podrien sortir i seria injust.
Què més? Qui més té? El Noel sembla que està escalfant a la banda, a veure si pot. Digues.
Bueno, no, jo trobo que si descobrissin que aquella persona doncs, no és la culpable, crec que òbviament la traurien de la presó, no? Perquè l'estaven acusant d'uns delictes que no ha comès. A més, ja existia, durant el temps en què no va estar vigent la llei de la cadena perpètua, una sentència de 40 anys bueno, sense cap permís penitenciari de llibertat condicional o coses així. Llavors, pensa que si la persona que comet el delicte d'homicidi o algun delicte greu, si ho fa amb 30 anys sortirà que tindrà 70, i no crec que amb 70 doncs, tornin a cometre algun delicte d'aquesta escala.
I algun argument en contra del per què no és bona idea la cadena perpètua? Algú té alguna idea?
Bueno, jo estic en contra, ja que jo considero que la cadena perpètua és un càstig i més una venjança que no i tanca tota possibilitat de reforma o de rehabilitació. I a més, no hi ha estudis que assegurin que quan un criminal és posat en llibertat torni a cometre un altre delicte tan rellevant com el que ha pogut cometre. I per concloure, també s'aplica de forma discriminatòria, ja que si ets pobre o pertanys a una minoria racial, ètnica o religiosa, tens més probabilitats que la resta de persones de ser condemnat a la cadena perpètua, ja que la discriminació existeix en el sistema de justícia.
Espera, Gina, potser haurem de deixar parlar algun altre dels teus companys, que no sé si algú té alguna cosa més a comentar, no, que no t'hem sentit.
Doncs, abans que el Noel ha dit que 40 anys era... O sigui, que en 40 anys... Que si et posaven 40 anys a la presó, quan sortiries no podries fer res. I llavors, perquè tenim la cadena perpètua, si en 40 anys és la meitat de la vida d'un home de mitjana.
I us heu plantejat quan són 10 o 12 anys de vida d'una persona?
Molt.
Vosaltres fa 12 anys com éreu?
Bebès. Més d'un metre.
Res, oi? A què us sembla que a vegades una pena de 12 anys pot ser molt de temps?
Sí.
Cecília, t'ho estàs fent a sobre. Va, digues alguna cosa.
No, és que, a veure, jo crec que si de veritat... és que, no, jo estic a favor totalment, perquè potser has fet algun molt malament, és a dir, una violació o una situació on ha mort molta gent, potser no te mereix 40 anys i més, saps? Perquè és molt...
Això són opinions contraposades, tothom té la seva, acabem però amb música, això sí. Noel, qui escoltarem ara? Sembla que ja es bloqueja el mòbil, va, que se't... Va,
vale.
Digues.
Jo us presentaré la cançó de Hey Panini. És una cançó que va fer Montero Lamar Hill, bueno, aquest home nascut el 9 d'abril de 1999, però...
Aquest home, eh?
Sí, bueno, sí.
Val.
Però és conegut professionalment doncs, amb el pseudònim de Lil Nas X. És un raper i cantant estadounidens. Llavors, doncs, va arribar a la fama fa molt poc temps amb el senzill Old Town Road i bueno, va aconseguir molta popularitat, sobretot als Estats Units, i es va posar doncs, al capdamunt de les llistes i va estar allà durant molt de temps. Ara el...
Doncs amb això l'escoltem i acabem. Moltes gràcies a tots, que vagi molt bé i ens trobem en una altra ocasió.
Adéu.
Adéu. Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy, wished it on a genie. I got fans finally, ain't you wanting them to see me? I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive. You lied, just say to me. Tryna keep me teeny, I, it's a dreamy, wished it on a genie. I got fans finally, ain't you wanting them to see me? I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive, you lied. Just
Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
What you want from me, just say. Don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? Now they need me. Number one, I'm screaming. Oh, yeah, you used to love me. So what happened? What's the meaning? I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive. You lied. Now when it's all done, I get the upper hand. And I need a big Benz, not another fan, but I still want you as a fan. I'ma need a sit down. Don't mean to make demands, but I need you to say to me what you want from me. Just say to me what you want from me. Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? It's a dreamy, wished it on a genie. I got fans finally, ain't you wanting them to see me? I thought you want this for my life.